Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dijous. Res, això és la curva final abans de la recta del cap de setmana, per dir-ho així. Avui tinc mixitat en aquesta tertúlia, doncs, que estic molt content de tenir, perquè, a més, avui tinc una convidada, que és la primera vegada que ve, i aleshores, doncs, li farem honor. Kátia Barbosa, que ets la presidenta de l'Associació de Colombians Andorra, si ho dic bé. Sí. Benvinguda. Un plaer tenir-te aquí, com estrena, diguem, de la teva participació a la tertúlia. Benvinguda.
Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per l'invitació.
Un plaer tenir-te aquí. I després tens com company de tertúlia ja una miqueta més de, diguem, habitual dels nostres estudis, Jordi Serracanta. Tu, conseller del Comú d'Ordino, cultura, esports...
No, cultura encara no.
Cultura encara
esports,
no.
Turisme, esports, turisme i dinamització.
Bueno, jo ho ficava tot junt, sí. Perquè la cultura és turisme, és dinamització, són
sí,
moltes coses.
Sí, la veritat és que hi ha altres comuns que ho tenen junt, cultura i turisme, esports i cultura, però bueno, és joventut també pel mig, però bueno, nosaltres ho tenim distribuït així.
Heu repartit, diguem, els cromos d'una manera diferent, per dir-ho així.
Sí, bueno, la consellera de Cultura, que és la Mònica Armengol, ella és del món cultural, per tant, és més lògic que ho faci ella, i en canvi jo sóc més del món esportiu, per tant, per això em quedo esports. I al final el turisme podria estar en un costat o l'altre, però com que ja fa uns quants anys que ho porto, doncs ja tinc l'experiència.
Bueno, com parlàvem abans d'entrar a l'estudi, que aviam, és un esdeveniment de l'estiu, diguem, el segon esdeveniment més vist del món de l'esport, que és el Tour, que ha vingut diverses vegades a Andorra. Bueno, colombians al Tour, n'hi ha uns quants, sí. Per dir-ho així, i també hi ha un passiu ciclisme a Colòmbia,
sí,
molt important.
Sí, molt, molt important, sí. És cultural l'esport del ciclisme a Colòmbia, i a Andorra es nota.
Jo em recordo de Lucho Herrera, si no m'equivoco, sí. Per exemple, entre altres, bueno, i molts més, no?
Sí, hi ha més, bueno, el Rigoberto.
El Rigoberto Urán també, clar, correcte. Sí, sí. Bueno, aviam què fan aquest any també, perquè ara arriben els ports i... per, diguem, climatologia, desnivell, acostumats a l'alçada, perquè és un país que, sí, sí. Déu-n'hi-do, les altituds que arribem a tenir, on sempre han destacat més en muntanya, no? Es segueix molt per l'associació, també, tota la part esportiva, bueno, tour, evidentment, suposo, però altres esports, o és més una part cultural, també, per part de l'associació?
Bueno, a l'associació tenim diversos projectes i objectius. La part esportiva, per exemple, bueno, nos distribuïm una mica les tasques, sí? La part esportiva la porta més el meu company, que diu Johan Chacón. Ell ara està con projectes con el futbol, sí? Però bueno, també hi ha projectes més endavant con el voleibol, el ciclisme, bueno, hi ha més projectes. Ara, com som una associació nova, vaig començar con el futbol, per exemple, en la part esportiva. Con la FC, con el apoyo sempre de la FC Andorra. Sí.
Bueno, lo que dius tu, Kátia, és cert que el futbol, evidentment, és més fàcil de pràctica i també és un esport molt més majoritari que altres, doncs... No en citarem perquè no em ficaré ningú a l'esquena per deixar-me'n, però clar, és cert que el futbol és molt més federatiu a vegades i molt més fàcil per a una comunitat de dir, encara que és un cap de setmana on ens trobem els membres de l'associació, va, fem un partit entre nosaltres, hi ha més comunió, no?
Sí, sí.
És així. Bueno, Jordi, el fet de la Kátia també, per a instal·lacions esportives a Ordino i comunitat, és cert que és una comunitat que ha crescut, aquesta comunitat colombiana, i benvinguda sigui també per tot el mercat de serveis i tot el que volem tenir al país, que és gent que ens ha vingut a ajudar a fer créixer el país, també.
Sí, com sempre dic jo, al final aquesta gent és ambaixadora del nostre país, d'Andorra, cap als seus països d'origen, no? I els esportistes, que és potser el que m'afecta més a mi, és un bon canal de comunicació, perquè la gent sàpiga on és Andorra, perquè segur que de Colòmbia, jo diria que el 99% de la societat no saben on està Andorra, i per tant, ells ho poden veure, no? I si tenim esportistes que resideixen aquí, doncs, per què no ajudar a conèixer el nostre país en allà? Que sàpiguen, com a mínim, ubicant el mapa.
Exactament.
I el que dius tu de cert, que doncs, esdeveniments esportius com el Tour Andorra, doncs ja té una patja de forta per molta gent arreu del món de... Sí, sabem on és Andorra perquè es fan esdeveniments esportius, bueno, Copes del Món, ciclisme i altres coses que, bueno, doncs té aquesta petjada. Bueno, aquest cap de setmana, Parròquia d'Ordino, també tindreu sarau, perquè hi ha la Volta dels Ports d'Andorra.
Sí, la Volta dels Ports d'Andorra, tot i que surt de la parròquia veïna de la Massana, no?, i acaba Andorra la Vella, tenim l'avantatge de que tots els recorreguts passen per Ordino, tots arriben a la Coma d'Ordino, no? I per tant, i per nosaltres és important, a més la Coma d'Ordino, que és, ha sigut arribada al Tour durant tres edicions, o de tres anys ha arribat a Ordino, i que quan entres en el túnel ja a punt d'arribar tens aquell mural en el túnel, no?, que així ens ho recorda, i per tant està molt bé que aquests ports mítics que tenim al país, no només Ordino, sinó altres parròquies, doncs puguin, la gent que venen a participar en aquestes marxes cicloturistes, doncs puguin disfrutar-los. I a més, la Volta als Ports, que per mi té una cosa que m'agrada molt, i la diferència de la resta, és que tot i que és una marxa cicloturista, hi ha una part de competició, però només és competició amb escalada. És a dir, només se sumen els temps dels diferents ports. La baixada i els enllaços entre port i port no sumen per a la classificació final. Per tant, potser és un bon moment perquè algun colombià d'aquests que estan acostumats a fer muntanya, que és el que dèiem, pues apunti la Volta als Ports, perquè avui és l'últim dia d'apuntar-se, i perquè no diumenge pugui pujar al podi i li pugui donar jo una de les diferents trofeus que pugui aconseguir.
Bueno, Katia, ja ho saps, a nivell de l'associació, sí, sí. Colombians aficionats al ciclisme, bons escaladors, avui és l'últim dia.
Sí, sí, ja tenim que fer la difusió del missatge perquè s'escriuen, però seguro sí, hay un par de persones que practiquen l'escalada, sí, Ferrasta.
Bueno, ja veurem què hi haurà. Que el temps acompanyi és molt, o sigui, que ha sigut el cas per la nit de la Candela aquest any.
Sí. Aquest any hem tingut una bona nit de la Candela i en principi mires això i, home, aquesta setmana, o que avui s'inaugura també, hi ha la serenalla a la parròquia veïna de la Massana, val? I també desitgem que els hi vagi bé perquè al final quan la gent va a la Massana també s'apropa a Ordino i poden veure les atraccions que tenim a Ordino, per tant, sí, els diferents atractius que tenim a Ordino, i això és important, i és important pel país que hi hagin esdeveniments, no? I, a més a la Serenalla fan una sortida en bicicleta també dissabte al dematí, amb la qual cosa, bueno, pues una miqueta amb l'esport i pugen fins a Sorteny, per tant, veiem que al final una miqueta aquí hem de col·laborar entre tots.
Aquesta col·laboració que dius entre tots també, bueno, repercuteix en tota l'economia circular que hi ha del voltant per turisme. Després, el potser complicat és aquesta, diguem, educació turística a Sorteny, és un espai natural, respectar els llocs, a Ordino també, i diguem la part d'Arcalís, també cada vegada, gràcies, diguem, al telecabina i al telecadira amb el rellotge solar, doncs ha generat una afició més. Clar, tot això, arriba un moment que et dius, bueno, com estructurem o com informem els nostres visitants perquè en tinguin un bon record, no? Sense que els matxequem massa per al respecte del país, però que siguin conscients que la naturalesa, doncs, és un bé preuat.
És un bé preuat i que si no el cuidem s'acabarà acabant. Llavors, no, nosaltres aquest any, per exemple, hem posat una caseta nova d'informació a la parròquia d'Ordino just en el coll d'Ordino, quan hi ha el canvi de parròquia amb Canillo. Hem posat una caseta d'informació perquè vèiem que per allà hi havia molta gent que ens entrava a la parròquia, i una miqueta és poder exposar a ciclistes, perquè em passa molt, però gent que van al Casamanya, gent que venen de veure el Roc del Quer, el Pont Tibetà, i que llavors aprofiten per anar cap a Ordino. Una de les coses que fem és explicar-los què tenim a Ordino, què poden veure, i l'altra intentar conscienciar-los de que estan entrant a la reserva de la biosfera de la parròquia d'Ordino, i que, per tant, si això volem que segueixi igual, hem d'intentar preservar-ho. I una miqueta és aquesta formació i aquest boca a orella que s'ha d'anar fent de que la natura s'ha de preservar, i l'hem de preservar entre tots.
La caseta la teniu parròquia d'Ordino o l'heu posat a cavall entre les dues parròquies?
No, és parròquia d'Ordino.
Home, hauria pogut ser xulo posar-la a cavall, no? Per dir, així tenim meitat i meitat amb Canillo.
Sí, hauria estat bé, però al final, perquè el que hem fet és ampliar una miqueta més el pàrquing del Casamanya, on aparcava la gent per anar al Casamanya, perquè se'ns aparcaven a la carretera, llavors allà ja l'hem fet una mica més gran, i aquest any fem aquesta prova, que jo crec que funcionarà. De fet, vaig estar el diumenge passat amb la persona que tenim allà i em va dir que, escolta, que està funcionant molt bé, que durant el matí, sobretot els matins, passa molta gent, es paren, demanen... I de moment és això. Canillo ja té la seva part, i cuidado, si ens demanen com anar al pont tibetà o com anar al mirador del Roc del Quer, evidentment informem, com no pot ser d'una altra manera. O sigui, ens hem d'ajudar a tots, a totes les parròquies dins del país.
Som veïns i hi ha ben entesa, per dir-ho així.
Sí.
Del que deia el Jordi, Càtia, clar, tu, el teu país d'origen, Colòmbia, evidentment, l'espai natural és un terreny de joc, per dir-ho d'aquesta manera, immens comparat a nosaltres al país. Quina és la relació que té, diguem, un colombià amb la naturalesa, amb, quan ve aquí a Andorra? Perquè, clar, no podem comparar amb ni mides, ni dimensions, ni alçades, ni res de tot això.
Sí, sí. A Colombia, bueno, sí, es verdad, en la nuestra cultura las personas nos criamos en el campo normalmente, sí, porque la mayoría de las personas somos del campo, y la filosofía de vida es hay que cuidarlo, hay que protegerlo, saberlo, consentirlo, la tierra, es algo que viene muy con nosotros, somos muy, valoramos mucho el tema de la naturaleza.
I aleshores, diguem, de cara a l'associació, una miqueta com el Richie Ponce de l'Associació Argentina d'Andorra, que Richie, si ens escoltes avui, et saludo, ja ho saps, el procés també d'informació per nouvinguts, documentació, heu fet una miqueta com l'Associació d'Argentins també de divulgar, perquè moltes vegades xarxes socials, hi ha una informació molt errònia que està difosa i la gent pot venir, no enganyada, però amb una percepció molt equivocada de no el que és el país, però de les realitats del país i de les necessitats o imperatius legals que necessita per poder estar aquí.
Bueno, nosaltres com a associació, bueno, nostres objectius és el procés d'integració, sí? Però ara mateix, per exemple, hem fet aliança, somos aliados con el Richie, el Richie sí que té una faena de fans, en aquesta està ben estructurada i això. Lo que hacemos cuando una persona nos contacta por primera vegada es donarle los links donde pueden encontrar esta información que se ve, porque mucha gente del país de origen nos contacta para saber, bueno, tengo planeado que voy a hacer mi proyecto. Le damos la información de lo que tenemos de Richie, que es algo muy, muy seguro y es como, digamos, el acompañamiento que podemos brindar es eso, de donarle la información certera.
Cert que, bueno, diguem, el volum de la comunitat, hi ha un cens, aproximadament, molta gent, colombians que han vingut forçosament us han contactat, o hi ha gent que ha vingut i és després que a posteriori us han contactat a l'associació. Hi ha una miqueta de tot?
Hay una miqueta de tot, sí, sí, dependiendo de las situaciones. Las personas nos contactan por redes sociales, sí, desde Colombia, haciendo su proyecto también con la intención de que van a venir o que están en España. Muchos ya están aquí cerca y, mira, quieren venir a Andorra. Si tiene una situación actual preocupante, como ahora este año ya se sabe que han habido diferentes situaciones con el tema migratorio, nos contactan para tener un poco más de, porque como se dice, la información no está clara en ningún lado, entonces, y el idioma, bueno, a vegades hace una mica de brecha en la parte de información y ellos toman el soporte de nosaltres para que le expliquemos una mica cada procés.
El Richie, diguem, està molt, insisteix molt en cada trobada, en cada vegada que ve, nois, apreneu l'idioma, el català, l'integració, cerca amb el castellà, doncs hi ha bastanta facilitat. Luca, i no és per tirar pedres a ningú, hi ha gent que porta més de 40 anys al país espanyols, ja, que encara no parlen,
hi ha
nouvinguts de qualsevol, diguem, nacionalitat, que en any i mig, 2 anys, a vegades et sorprèn que et dius, no, quant de temps fa que portes al país? dos anys.
Sí, sí.
I parles un català que et dius que et quedes bocabadat,
exactament,
no?
Exactament, o sigui... sí, sí. Nosaltres aquest any, bueno, tenim una voluntària, la Cati Blandón, que és d'aquí d'Andorra, colombiana, però nascuda en Andorra. I, per exemple, ahir tuvimos una trobada, una vegada a la setmana, de trobada de parlar català, i ja nos ensenya una mica, hay de todos los niveles, sí, y la mayoría de la gente pues es nueva porque la nuestra comunidad del año pasado aquí es que ha crecido de esta manera, sí, pero tenemos apoyo. El DISATBE, por ejemplo, tenía apoyo de dos jubilados de Andorra, el de la Trenca, el Sebastián de la Trenca de Llibres, y una seva compañía que también es jubilada de maestra de la escuela, y nos van a dar una mica de tour por la Cortinada, explicando una mica de historia, todo en català. Estas son las acciones que nosotros hacemos para el proceso de integración. Y la gente, dentro de la actividad de la vida, porque claro, vienen, trabajan mucho, van muchas horas y eso, tiene la intención de aprender poco a poco, porque también una otra cosa es el límite de las plazas a gober para hacer el curso, que está complicado, sí, sí. Pero igualmente, tenemos un grupo de 300 personas, por ejemplo, donde compartimos palabras y damos la oportunidad de que sea un spy, de que envíe un audio y practico el saludo normal, buen día, buena tarde, ¿sabes? De que estos spies digitales para que se vayan soltando una mica también tenemos això, sí, trabajan por això.
Aquí has fet feliç el Jordi perquè a la Cortinada, o sigui...
Ja ho he vist, està bé, està bé.
Es comen cap a casa teva,
Molt bé, molt bé. No sé si ho he dit perquè jo estava aquí,
realment
aneu a la Cortinada, sí. Perquè la Cortinada, igual com la resta de la parròquia, aquí fem una mica de cunya publicitària, la veritat és que la parròquia d'Ordino té història i té coses molt maques per visitar, sí. I per tant, un nou vingut que el primer que portes és a Ordino diu, ostres, és que aquest país és magnífic, val? Sí, que no vull dir que els altres llocs no ho siguin, cuidado, que em disculpin les altres parròquies, però és veritat que almenys tothom ens ho diu, no, ostres, Ordino, teniu aquesta gran sort de que s'ha preservat una miqueta el que és l'essència de l'Andorra antiga. Una mica, abans quan explicava ella, no, de que a Colòmbia la gent viu molt del camp i s'aprecien la naturalesa, jo crec que Ordino, si molta gent pensa així també. No diré que és la Colòmbia d'Andorra, però sí que és veritat que hi ha molta gent que s'aprecia el camp, que s'aprecia la natura i que, entre cometes, hi ha llocs que no volen que es diguin perquè no es facin malbé.
Yeah.
Del que dius tu, Jordi, és cert que quan ja puges a Ordino, te'n vas cap a la Cortinada, segueixes a Llors, cert que hi ha una part de l'arquitectura, doncs, de les bordes, que malauradament en altres parts del país s'ha perdut una miqueta perquè no hem potser sapigut conservar aquesta imatge de construcció, diguem, pròpia del país per edificis i per altres coses. És una llàstima perquè ens fa perdre una miqueta la nostra identitat, també, aquest creixement.
Sí, la veritat és que, bueno, avui en dia, o sigui, les tècniques de construcció han canviat, o sigui, també hi ha reglaments molt més exigents en quant a la construcció, o sigui, perquè siguin més eficients, o sigui, temes de materials, o sigui, ja no utilitzes la fusta, utilitzes altres materials que potser aïllen més i fan que, doncs, que gastis menys tant a l'estiu com a l'hivern. I ha canviat una miqueta. Però sí que és veritat que Ordino encara hi ha molt edifici i molta casa amb una bona part de pedra, que és i fusta o materials que assimilin a la fusta, no? I això, la veritat és que ens ajuda a poder arribar aquí i veure, ostres, és que això sembla molt més rural que no pas altres parròquies, sense posar d'exemple cap, perquè al final totes, tot i que tenim també una part de nucli, o alguns nuclis que ja són més moderns, que és cap on hem anat creixent, doncs, els últims 15, 20, 30 anys.
Sí, el creixement no sempre és fàcil i no diré ordenat, però complicat a nivell estèticament a vegades amb el que hi ha de un segle o dos segles d'història al cantó.
Exacte. És complicat, fer encaixar la normativa amb el que molts ens agradaria i llavors...
Parlant de la construcció, Càtia, és cert que, bueno, el sector de construcció està en un moment d'expansió molt bèstia des de fa uns anys després de la pandèmia. clar, una gran part, diguem, també del col·lectiu de colombians, molts treballen a la construcció, però no tots, perquè moltes vegades diuen, no, és que una persona de tal nacionalitat forçadament té que treballar en un sector ben definit d'activitat, i no és així.
No, en el caso de nosotros no es así. Sí, es verdad que al principio, el año pasado, por ejemplo, cuando arribaba el volumen de colombianos, el sector era la restauración, la hostelería y aquí está, sí, el año pasado hice un estudio con el consulado de Colombia Barcelona y aquí está fue el resultado de aquel estudio de el 80% de la población. Estaba en aquel sector, pero quedan ha variado. No hemos hecho la actualización del estudio, pero sí habéis que están a la salud, a la construcción, la mayoría, y bueno, a la hostelería y eso sigue igual, pero está más diversificado los trabajos de las personas que han arribado ahora.
Parlaves del tema de la salut, que és també un sector d'activitat que està una miqueta tensionat perquè falten professionals de la salut, metges, infermers, tal. Clar, diguem, arreu del món, un metge que sigui, diguem, de Sud-àfrica, de Xile, de Colòmbia, d'Argentina, de França o d'Inglaterra, la preparació és la mateixa. O sigui que a partir d'aquí després hi ha aquesta dificultat de convalidar títols, reconeixement... Això potser és una part també molt complicada, sí. I que també potser ho sol·liciten, no?
Sí, sí, és molt complicada. I, per exemple, a Colòmbia, la majoria de les persones que estan en el país, l'educació a que nos inclinen sempre és medicina, infermeria... contables, financieros, abogados, es la mayoría de las formaciones que hay en la ciudadanía, en los ciudadanos colombianos. Entonces vienen muy preparados también porque se trabaja desde muy pequeños, se trabaja en hospitales, el estudio de allí no es solo teoría sino es práctico. Te ponen al día a día ahí, entonces vienen muy, muy preparados, pero se encuentran con esto. Con la homologación, con el idioma, tienen todos los conocimientos y Avegada es una mica más de los conocimientos, no es por res, pero son los comentarios que recibo más que la gente de acá. Pero tienen aquesta barrera, sí.
Bueno, del que dius és una miqueta el que va passar per la pandèmia, que van venir metges i gent del món sanitari de Cuba per justament ajudar-nos a la pandèmia, per conèixer Cuba. Sé que allà, malauradament, per al sistema polític i el règim, els mitjans que tenen són doncs, bastant limitats, però, clar, la preparació, com dius tu, a vegades és molt més elevada justament per falta de mitjans. O sigui que tens que saber fer de qualsevol cosa amb un cordill i una espardenya, per dir-ho així.
Exactament, sí.
Bueno, això també, Jordi, és una miqueta els recursos i saber espavilar-se amb el que tens, no?
Sí, mira, jo en el sector que estic, en el sector bancari, sí, una de les coses que veig és que hi ha molta gent que ve aquí, per exemple, a Espanya, en els grans bancs, a Europa, hi ha l'especialista en inversions només dedicat a l'IBEX 35 de renta variable, o d'empreses tèxtils, o d'empreses constructores. En canvi, aquí, quan tu has de fer inversions, ho has de fer-ho de no només d'un país, ni d'una regió, ni d'un continent, sinó a nivell mundial, és a dir... I això també fa que t'espavilis molt més, no? Llavors, quan surten d'aquí, aquests són especialistes, podem dir, amb tot tipus de renta fixa, renta variable, de tot tipus de mercats, vull dir, això es passa una miqueta aquí com a país. Per què? Perquè també són petits.
Sí.
Llavors, sí, l'especialització és més àmplia que no pas als països grans. I això de vegades comporta el que diu la Càtia, no? Que hi ha gent del sector sanitari o és igual, o de l'econòmic, del comptable, d'altres sectors que diguis, ostres, és que aquest no només sap el que jo demano, sap una mica més. Per què? Perquè s'ha hagut d'espavilar justament perquè allà potser el metge especialista, el traumatòleg, està a una distància que no hi pot anar-hi tothom i, per tant, el primer metge de capçalera o de família, doncs aquest sap una mica de traumatologia, sap una mica de virus, sap una mica de diferents especialitats i al final això també va enriquint la persona.
Sí.
Anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Càtia Barbosa, la presidenta de l'Associació de Colombians a Quindorra, i el Jordi Serracanta, doncs, conseller d'Esports del Comodor Dino, amb nosaltres a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un un Bizum. Tens un altre Bizum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
Anem a la tertúlia amb el Jordi Serracanta i la Càtia Barbosa. Bé, parlàvem doncs, una miqueta d'aquests doncs, coneixements adquirits, aquest meddling pot una miqueta que tenim, aquesta barreja aquí al Principat. El que sí, una miqueta trist, he llegit l'altre dia doncs, que per a algunes persones o hi ha una part de la ciutadania que d'aquests països que tenen una percepció no de rebuig o de xenofòbia per part doncs, de nouvinguts, que siguin latinoamericans o de Llatinoamèrica o d'altres països. Dius, caram, nosaltres aquí a Andorra, que sempre hem sigut un país més que cosmopolit de, no diré d'acollida, per dir-ho així, però de barreja, dius, a mi em va sorprendre una miqueta aquesta sensació, perquè evidentment si ho diuen és que ho hem viscut de prop o de lluny.
Sí, suposo que sí, i això no ens passa a Andorra, eh? Malauradament això està començant a créixer als països veïns, al continent on estem posats, que és Europa, i a altres continents, no? O sigui, cada vegada més la gent, hi ha més mobilitat, i la gent de vegades es pensen o creuen que per haver nascut en un lloc tu ets d'aquesta terra i tu ets el que manes en aquesta terra, no? I una mica el que dèiem abans, amb que quan estàs en un lloc d'aquests petits has de fer una mica de tot, aquí també hem de pensar que la gent que ens ve de fora també ens enriqueix. No? I això és per mi és un punt de vista important. També és veritat que de vegades hi ha gent que ve de fora, i aquest és un dels problemes que hi ha en aquest rebuig, és que volen imposar en comptes d'acceptar, no? Escolta, jo sóc així, doncs intento imposar el que jo porto. Bueno, doncs de vegades hi ha aquest rebuig, no? que pot provocar doncs, algunes actituds aïllades, però que al final, quan hi ha alguna cosa d'aquestes, de seguida senyalen amb la mà, no? I això fa que cada vegada més hi hagi aquesta sensació de que els immigrants ens estan prenent el nostre país. No aquí, eh? Sí, em refereixo als Estats Units, està passant, a Europa està passant, cada vegada més. Sortia ahir avui la notícia de que Portugal també exigirà més a tots els immigrants que hi hagi. Bueno, una miqueta això és el que passa. Per sort aquí a Andorra això ho tenim bastant controlat. Sí, al ser una població petita, sí, els immigrants que tenim són immigrants que venen aquí, que demostren que volen treballar aquí i demostren la seva formació. I això una miqueta, la formació per la qual venen a treballar. Això també ens ajuda a que potser no hi hagi tant rebuig com hi ha en altres llocs.
Del que dius, també potser hi ha una part, malauradament, cultural i diguem, de confessió religiosa, que també a vegades potser és la que més es posa endavant, a vegades, quan dius d'imposar, perquè si mirem aquí el país tenim gent de totes les confessions, tenim 140 i pico nacionalitats o potser més, amb 80, va, diguem 90.000 per fer un compte rodó, i no hi ha, diguem, ni diferències, ni divergències, ni aldarulls, ni conflictes entre qualsevol nacionalitat, confessió, entre ells. O sigui, jo ho vaig dir en una altra tertúlia, podríem ser un exemple a les Nacions Unides d'homogeneïtat de país i de ben entesa entre els seus ciutadans.
Sí, la veritat és que sí, però potser perquè també ho hem treballat bé, eh? O sigui, jo crec que hi ha altres països que tenen la immigració descontrolada, no? I la immigració és essencial perquè els països també vagin tirant endavant. O sigui, ajuda molt a tirar endavant. El problema és quan es descontrola. I en el moment en què es descontrola i ve aquí gent, no aquí a Andorra, per sort, però als països veïns que no tenen feina i venen a provar sort, i quan la necessitat impera i apreta, clar, de vegades fan coses que marquen tot el col·lectiu de procedència d'aquestes persones. I això és el que passa, i ho estem veient aquí a Andalusia, el que ha passat
a Torre Pacheco,
no? Aquesta última setmana. Vull dir que han anat a casa d'immigrants. Llavors, això és potser el que s'ha de treballar, que jo crec que aquí ho tenim bastant ben treballat. O sigui, no tenim aquesta immigració il·legal, aquesta gent que venen aquí i que s'han de buscar la vida per poder sobreviure, perquè segurament en el seu país encara estan pitjor. Però clar, o sigui, això provoca doncs, que aquesta necessitat de vegades facis coses fora de la llei i algú s'acabi rebotant.
Bueno, parlant d'Andalusia, jo em recordo fa molts anys enrere també va haver-hi elegido doncs, moviments també de persones justament per culpa d'aquesta immigració descontrolada, no? O sigui que tampoc és un fet, diguem, recurrent jove, o sigui, ja porta anys, però els mitjans tampoc no s'ha fet massa cosa perquè és cíclic i torna, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí, és veritat, és cíclic i torna, i és veritat que jo recordo a Lleida que en tota la temporada de l'acollida de la fruita anava molta gent, aviam, a provar sort, clar, hi havia molta gent que no hi havia feina per tots, no? O sigui, van intentar regular de que la gent vingués cap a Lleida amb un contracte de treball i que no hi anessin allà gent a provar, perquè al final tu tens uns diners estalviats, però si no tens feina, això s'acaba, i s'acaba molt ràpid. I has de seguir menjant, i has de tenir un lloc per dormir. Per tant, has de buscar aquest equilibri entre la feina, no?, i la gent que realment necessites. Intentar que no et vingui gent que vinga a provar sort. No?
Tu, Càtia, a nivell de l'associació, has tingut ecos d'aquesta sensació doncs, de rebuig o de, no dic xenofòbia, perquè potser la paraula és molt bèstia, i no estem fins a aquest punt, per sort, aquí al Principat, però cert que potser no tothom té un nivell d'acceptació, diguem, de l'ésser humà, per dir-ho així, del planeta.
Sí, bueno, del tema de, o sea, nosotros en este caso, por ejemplo, también tenemos diseñado unos spies donde tenemos acompañamiento para el proceso migratorio. Esos son uno de los duelos migratorios que nosotros tenemos y hablamos de estas situaciones, ¿sí? Ellos se expresan, ¿sí? Y allí pues se expresa un poco que sienten un poco de rechazo, de racismo, de lo que sienten, que todos en algún momento nos ha tocado afrontar y vivir, pero no es solo Andorra, como dice, es el país, es el mundo entero, que es así, incluso en nuestro propio país, cuando tuvimos el proceso migratorio con la situación del país vecino de Venezuela, nosotros también éramos así, entonces digamos es algo natural en la sociedad. Pero se habla de esto también, hablamos de esto también, sí, se nota un poco también, sí, pero bueno.
Hi ha un projecte que el govern vol que es faci doncs, la contractació, diguem, a la base, digitalment i amb altres eines. Clar, aquí per vosaltres, per les associacions i per les properes persones que puguin venir aquí al país doncs, a viure i a treballar, doncs serà una eina més que, en part, també traurà una miqueta de, doncs, un volum de feina a l'associació, sí, d'informar, d'acompanyar, perquè clar, tot això, em deies abans d'entrar, vosaltres que sou una associació jove, és de la vostra butxaca, o sigui, no hi ha ni patrocinador, ni quota d'afiliat, ni res, sí. O sigui que és més que benevolència, per dir-ho així.
Exactament, sí. Hemos parlado de esto con el meu company y hemos notado pues que no llegamos, que tenemos muchos mensajes, que no atendemos, que quisiéramos hacerlo mejor. Sí, y no podemos porque cada uno, él está con su trabajo, cada uno está con nuestros trabajos, tenemos voluntarios también que nos ayudan, pero a medida de lo posible se hace. La idea es crear, ahorita tenemos el proyecto, bueno, desde el año pasado lo hemos hecho con otro grupo de profesionales que trabajan en el sector financiero, que quieren ser voluntarios y por digamos, de hacer esas horas extras que hacen en otros sitios, lo hacen, pueden hacer con nosotros y pueden aportar a proyectos sociales para el país, y se llama la línea Relax Enterprise de servicios profesionales también. Entonces pensamos que sea una manera de poder tener fondos para poder desarrollar más proyectos y brindar más acompañamiento en cuanto a este caso. Y esta idea, por cierto, está muy bien, nosotros nos gusta. Pero sabemos que va a venir mucho trabajo por detrás.
Això també és, potser, per què no, la col·laboració d'algun influencer, youtuber, instagramer, que digui, escolti, aquesta gent està fent una feina doncs, interessant per la seva comunitat, per al país, per als serveis, per tot, donem-los un cop de mà i una empenta, sabent que a vegades aquestes cadenes socials funcionen bé, perquè no, és una altra línia, no?
Això està bé, també una estratègia, però també que el govern impulsi una mica més el treball associatiu, sí, con impostos, per exemple. Jo sé que lo que fan ara és una mica de reducció en el IRPF de ciertos montos i això, però una opinión personal me parece muy, muy, muy poquito, muy poco, para que las empresas también colaboren y asimismo se puede hacer país, porque...
Sí, del que dius, Katia, m'agrada, perquè sé, per exemple, que en el sistema impositiu francès, segons quin nivell de donacions fas a certes entitats, Creu Roja o altres, doncs es desgrava i, perquè no hi ha una part que retorna doncs, per aquestes entitats, bé, potser hi ha un mecanisme aquí, com ha dit la Katia, a implementar, no? Per què no?
Sí, sí. El que passa és que som tan petits que al final moure qualsevol cosa d'aquestes és complicat, però s'ha de fer. Jo la veritat és que ara l'estava escoltant i penso que la feina que fan les associacions i que ho fan de manera totalment altruista i la gent que s'hi posa és per ajudar, és la informació verídica i veraç que volen donar a la gent que ven aquí. Perquè, malauradament, les xarxes socials, sí, és molt fàcil. Si ara enviem un TikTok o un Instagram o això, a Andorra, tots els colombians que venguin tenen 6.000 euros només per establir-se, veurem aquí que vindrà molta gent. Llavors, les seves, dic colombians, és igual, colombians, argentins, xilens, sí, espanyols, sí, o francesos. Crec que associacions com la seva ens ajuden molt, i sobretot en aquesta gent que ha de venir aquí, a separar el gra de la palla i dir, no, escolta'm, que aquí que ningú dona 6.000 euros perquè sí, val? Sí, no us cregueu aquestes coses, per venir aquí a Andorra hi ha aquesta legislació, heu de passar o heu de presentar aquesta documentació, si no teniu això no cal que veniu, i per tant, associacions com les seves ens ajuden a que aquí, al final, és a dir, quan la gent vingui, ja ho tingui tot a punt, i clar, que se'n vagin a immigració i que el tràmit sigui una sola vegada i que a partir de que hagin passat, pum, ja puguin treballar. I això també fa estalviar diners, per tant, clar, per què no mirar aquest tipus de subvenció a associacions com les seves, perquè al final el que fem és agilitzar tots els processos.
Exactament, exactament, i aportar l'ordre del país, a mantenir la paz, lo bonito de Andorra, por ejemplo, lo que dio el otro día el Richie en la seva, en el reconocimiento que nos han donado, como representante de la asociación, es que nosotros son como unos influencers de una comunidad.
Sí.
Y un punto de referencia para la gente de Colombia que vole, que escoltó sobre Andorra, pues mira, la asociación es el primer punto que llegan a preguntar. Y es importante, sí, que tengamos, digamos, el apoyo que demanem, no es solamente porque lo digo, porque los comentarios de esto salió en una nota de un periódico, y los comentarios de la gente los leemos, y mira, hay que saberlo todo. Entonces, ahí decían, ay, ahora están pidiendo ayudas. Bueno, estamos dando un trabajo, pero no pidiendo ayudas de esa manera. La ayuda que pedimos, por ejemplo, si un empresario quiere o puede, tiene la opción de contratar nuestros servicios profesionales que podemos ofrecer, tengan un beneficio por trabajar con una asociación y aportar, porque eso al final va a ir a un proyecto social, va a ir al proyecto de integración o al proyecto de migración organizada para que lleguen a Andorra y no pasen cosas que todavía no han pasado, pero...
O que passen a altres, altres països. O sigui, al final ens hem de fixar una miqueta en què tenim els països veïns, no? O d'un entorn proper.
Exactament.
Parlant d'Ordino, una part de la població d'Ordino, doncs, hi ha hagut aquest canvi a les línies de bus, molta gent o una part de la població d'Ordino s'ha queixat una miqueta d'aquests canvis. El bo és que la línia ha anat fins a la Cortinada, perquè també doncs, hi ha gent d'altres parròquies que per cost de la vida han tingut d'anar a viure doncs, una miqueta més lluny dels nuclis urbans. Clar, els canvis sempre costen d'acceptar. la percepció que has tingut tu fins avui dia d'aquests canvis? Hi ha molta gent descontenta o a vegades diu no, perquè n'hi ha uns quants que alcen la veu, és forçadament l'arbre que tapa el bosc a darrere.
Bé, la veritat és que, com dius, els canvis ens costen a tots, no? És a dir, la idea que han tingut en fer aquesta modificació del transport públic és que des d'Ordino a Andorra es pogués anar més ràpid, o des d'Andorra a Ordino. Moltes vegades ens trobàvem que la L5 i la L6, és a dir, la de la Massana i la d'Ordino, sí, pujaven una darrere de l'altra. I si el primer que pujava era el d'Ordino, tota la gent de la Massana agafava el d'Ordino. Per què? Perquè per ells era el mateix agafar aquest que el que venia darrere. Però ens trobàvem que la gent d'Ordino de vegades no podien ni arribar-hi a pujar. Per què? Perquè la gent de la Massana l'agafaven, però quan sortia de la Massana cap a Ordino anava buit. Llavors, una mica aquests canvis que han fet amb menys parades en la Massana, jo crec que això també ens ajudarà a ser o a tenir una línia molt més ràpida, que no tardem quasi bé una hora per baixar d'Ordino fins al centre d'Andorra. Potser hi ha hagut, i és molt fàcil dir-ho ara, una mica falta d'informació d'on estarien les parades, no? Deien, no, és que ara a Ordino no arribarem al centre d'Andorra. Home, jo crec que en allà on aparquen ara, on hi ha la parada ara, que no és la parada d'autobús, sinó a darrere allà al Fener, ostres, és molt cèntric, fas res, ja estàs a l'Avinguda Meritxell, a l'Avinguda Carlemany, a davant de la illa, no? Potser sí que es havia perdut aquesta parada en l'hospital, que sobretot gent gran que no condueixen però han d'anar a fer cures, això, en l'hospital, doncs aquest sí que era una parada que, en principi, ara ja s'ha modificat, no? Crec que aquests ajustos, jo avui he llegit que encara hi havia algun ajust més en alguna de les línies, jo crec que és important. Però també és veritat que hem de confiar que qui ha fet això ho ha fet amb un criteri. I hem de veure com s'acaba implementant i com la gent ho acaba assumint. És veritat que ara estem en el moment que no hi ha escoles, que tot és molt més ràpid, la circulació, en principi a les hores del matí o la tarda, que encara no han arribat els turistes, és molt més ràpida. Haurem de veure què ens passa a partir del dia 9 o 10 de setembre, quan ja el país torni a agafar la seva dinàmica. Potser allà caldrà fer un petit ajust més. Però per mi, crec que la idea de poder arribar a Ordino d'una forma més ràpida, sense que veiem, que això a mi em feia molt mal als ulls, la L5 i la L6, els dos autobusos, una darrere de l'altra, en tot moment que un estava parat i l'altre havia d'ocupar quasi bé la via perquè i fer embussos, bueno, doncs si això ho aconseguim i és més ràpid, potser hi haurà més gent que agafarà el transport públic.
I bueno, també l'altre diguem element clau que acabarà doncs, de fer-ho més àgil encara serà quan hi hagi el nou vial, també acabat a la Massana, perquè sabem tots que la Massana és un coll d'ampolla i travessar-lo, segons en quin moment, és complicat i això, malauradament, impacta i influeix a sobre doncs, la fluïdesa del trànsit i també del servei públic, del transport.
Sí, llavors, en principi, quan hi hagi el nou vial, la línia de la L6, que a més ara ens arriba a la cortinada, com bé has dit, sí, hi haurà una que anirà molt més ràpid, molt més directa cap a Ordino. Si podem aconseguir això, jo crec que hi haurà més usuaris que al final l'acabaran fent servir, no? Una miqueta és el que es reivindicava. Ostres, no puc entrar a treballar a les 8 i sortir de casa a les 6 perquè he d'agafar un transport públic. Hauríem de mirar que aquest trajecte, que encara que sigui amb cotxe i a l'hora que vulguis, tardes 20-25 minuts que amb el transport públic tardis una hora. Llavors, no serà el mateix perquè hi haurà diferents parades i al final la parada és temps, no? Però si podem fer que aquestes línies siguin més eficients amb això, bon, jo crec que serà un guany molt important per tota la població.
Sé que Bogotà Capital hi ha telefèrics,
sí,
telecabines,
Medellín,
o sigui,
el
transport a Medellín també, no sé, veus Medellín, i suposo que altres ciutats del món també. Cert que potser nosaltres aquí a Andorra estem molt còmodes i volem tot a la porta de casa, que a vegades per un nouvingut diu, no, és que si tinc que caminar 10 minuts per anar a la parada, no passa res, o sigui, ja tinc el transport. Tu has tingut una miqueta aquesta percepció també?
Sí, parlamos, bueno, tenim un grup d'interacció i parlamos de tot això i quan han sortit, o sea, nosaltres estem acostumbrados a que les distàncies, per exemple, a Bogotà, si tienes que agafar el autobús para ir a la teva faena, mínimament ja sabes que a les 4 o 5 de la matinada tens que estar ahí per arribar a les 8. O sea, i a Medellín és igual, bueno, a Medellín una mica menys, però és igual, les distàncies són i els temps són diferents i el canvi, jo per exemple que vengo de Medellín. Yo cuando llegué a Andorra dije, esto es una maravilla. Y lo sigo diciendo, es una maravilla. Entonces no es un cambio negativo.
Estem massa ben acostumats al que tenim i no veiem sempre el benefici que tenim directe. Però quan anem de vacances ho veiem i ho trobem, diguem, poètic, no? Perquè si us un andorrà que se'n vaig de vacances a Medellín o a Bogotà, que dius, bueno, pues tindré que caminar tant, ho troba normal, no? Però a casa seva, si ho té que fer, no ho troba normal.
Ja, bueno, a vegades sí, passa això.
Bueno, són hàbits que, dius, sabem el que ens agrada i el que després quan ho fas de vacances, doncs ho trobes aquesta part poètica i romàntica, no? Una cosa que, bé, parlàvem de convivència, hi ha l'Art Camp d'Ordino, on doncs, justament parlàvem, doncs, tenim artistes de moltes nacionalitats, fins al 18 de juliol la parròquia acull aquesta novena edició, bé, és un esdeveniment reconegut per la UNESCO, dius, bueno, una cosa més que posa encara Andorra al centre del mapa, també.
Sí, i està molt bé, eh? L'Art Camp està molt bé, ven artistes de tot arreu, no? I això, com deies, i té el reconeixement i el suport de la UNESCO, però és que l'Art Camp és una petita cosa de tot el que es fa a Andorra, jo diria, durant tot l'any. És a dir, i de vegades els que nosaltres ja estem acostumats en aquí no ens n'adonem, però la gent que ve de fora estic segur que diu, ostres, és que aquí a Andorra puc passar-me tots els dies veient coses diferents. O sigui, ja a Ordino tenim l'exposició de sufragistes, per exemple, que també vam inaugurar la setmana passada. Vull dir, realment, a Andorra no t'avorreixes. Què passa? Que moltes vegades no ens n'adonem de tot el que tenim. I qui ho aprecia és la gent que ve de fora, no? Que dius, ostres, ahir mateix, amb Andorra Lírica, a Ordino les nits d'estiu, vam fer, o va haver-hi l'obra de música i poesia de Falla a Lorca passant per París, no? Va ser fantàstic, una obra boníssima, i estàvem allà a la plaça de la Closa, el temps acompanyava, l'entorn era brutal, no? Veies al final tota la vall d'Ordino, a darrere de l'escenari, no? I potser érem 100 i escaig de persones, no? Que està molt bé, però que de vegades ens falta també comunicar-ho, eh? És a dir, comunicar-ho. I l'Art Camp és una altra de les coses que també ha anat fantàstic. La gent que ve sempre estan encantats i que ens aporta gent. Ens aporta gent i ens ajuden a que la gent conegui, sí? Tinguin excuses per anar a això. Perquè no hem de perdre a anar a conèixer el país, perquè no hem de perdre de vista una cosa. De vegades no ens n'adonem, però hi ha un turisme que és el turisme intern, el turisme andorrà. I aquest també l'hem de fomentar. És a dir, nosaltres ho veiem, no? Quan fem la Fira del Bestiar el mes de maig, ve molta gent d'Andorra, puja molta gent a Ordino a la Fira del Bestiar. És a dir, i veuen coses que si no fos per això no pujarien segurament, no? I el turisme de país, el turisme intern, l'hem de fomentar. Perquè al final aquesta gent tindran coneguts que vindran de fora i diran, saps què? Anem a Ordino o a Canillo o a Andorra. Bueno, Andorra perquè hi escaldes perquè la gent ja ho coneix, no? I es pensen que només és això, però, ostres, també ens han d'ajudar aquesta gent a fer-ho. I per tant el turisme intern, el turisme nacional, l'hem de fomentar.
Sí, per part de l'associació, aquest turisme intern que diu el Jordi, també és una part, diguem, de continuar a descobrir el país, també,
sí.
No diria forçament d'integració, però de coneixement,
sí.
També, i d'oportunitats, perquè a vegades doncs, l'interrelació entre les persones, i a mi, si no em sap greu, ho dic aquí al micro, nosaltres ens hem conegut el dia de la celebració,
sí.
Doncs, del Dia d'Argentina, doncs, a la Llacuna, que el Richie em va convidar, com el tinc moltes vegades aquí a l'estudi, ens van presentar, van parlar i vaig proposar venir a la tertúlia i encantat que estiguis aquí. O sigui que és a vegades també això que a moltes persones els hi costa, no? Aquest intercanvi entre persones que dius, ostres, fas créixer doncs, una comunitat, unes oportunitats i moltes coses.
Sí, sí. És important aquestes activitats. Nosaltres, per exemple, en aquest espai, o sea, molta gent diu per el grup, bueno, hoy tengo mi día de descanso, ¿qué puedo hacer por Andorra? Porque no saben, nosotros vamos compartiendo la agenda PUNADE, no sé qué, mire, si quieren actividades con las familias, al final los residentes necesitan el espacio, digamos, este espacio de ocio, de compartir y a la vez de conocer más el país, ¿sí? Y es una necesidad que está también con los residentes, entonces nosotros compartimos, tratamos de compartir todas las actividades que se hacen en Andorra con la comunidad por esto, porque la gente cuando tiene sus espacios familiares libres quieren salir y hacer cosas.
Bueno, això també és una... Comuns amb associacions doncs ja van de la mà també a vegades i es difon el missatge, no, Jordi, i d'activitats?
Sí, no, ell ho ha dit molt bé. Tenim la gent de PUNADE, que allà sobretot és un tema cultural, no? I que tu entres allà i veus que hi ha moltíssimes coses cada cap de setmana, no? Potser és un problema que tenim no aquí, tot arreu, que de vegades no sabem comunicar-ho bé. Ahir al vespre jo vaig penjar justament el que vam fer allà de les nits obertes a Ordino i va haver-hi una noia que em va contactar per Instagram i em va dir, ostres, no me n'havia assabentat. Clar, potser de vegades ens costa comunicar-ho una miqueta, eh? Sí, sí. Però si tenim al cap, per exemple, la gent de PUNADE, que des del Ministeri de Cultura, amb els diferents departaments de cultura, els comuns, si estan afegint coses, ostres, està molt bé que puguem anar-ho consultant allà. També estaria bé que de tant en tant això se n'anés i es posés en les xarxes socials que més mira la gent ara, no? Sí. Instagram, TikTok... Sí, perquè al final molta gent quan estem viatjant amb el transport públic, no? Que no hem de conduir, mirem, aviam, què passa aquí? I van sortint coses al país, bueno, pues potser també això és una cosa a reflexionar, eh? Com ho fem per comunicar tot el que fem, perquè de coses se'n fan moltíssimes. I després amb les associacions, bueno, jo puc dir que l'associació de residents portuguesos, sí, que van fer una exposició en el qual a cada una de les parròquies feien escenes quotidianes amb fotos i van fer tota una pel·lícula i van explicar, no?, amb vestits tradicionals portuguesos, bueno, doncs també hi ha aquesta interacció amb diferents associacions, no?, o amb els grups folclòrics o així, que també ens ajuden, doncs, no sé, quan fem el contradans, doncs, escolta, per què no que algun dia vingui o incorporar-hi les associacions, si hi ha part folclòrica o que volen expressar o donar a conèixer quina és la cultura del país, sobretot a nivell de dansa o d'altres coses. Jo crec que aquestes participacions conjuntes són molt importants, eh? Sí, per tots, eh?
Muy importante, sí, para nosotros también. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos algunas actividades, invitamos a la Asociación de Ruso Parlantes, Ucranianos, y Richi, y Argentinos, y los que sean peruanos, extendemos el que quiera venir. O sea, nuestra asociación, por ejemplo, se llama Colombianos en Andorra, pero no, las actividades que hacemos al final no es solo para somos abiertos, no es por nacionalidad, es para todos, y es un intercambio cultural que se tiene que hacer, es muy importante.
Bueno. És veritat, perdó, sí, sí. Acabo, eh? Sí, aquest any l'associació d'argentins van fer un assado a la Cortinada.
Correcte.
I escolta, allà hi havia gent de tot arreu i sí, realment sí. Va ser un punt de trobada perquè a més ens va coincidir amb la fira del vermut i clar, allò va ser realment una trobada brutal, jo ho dic així, que em surt de dins, va ser brutal, sí. Perquè hi havia gent de tot tipus, de tots països, vale? I que van poder veure una miqueta el que era el vermut i el que era l'assado argentí, i aquesta fusió de cultures o de fets és el que ens enriqueix.
Com se dice en castelló, se us sumen los enanos.
Sí.
Càtia Barbosa, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer d'haver-te tingut aquí, i sí. Espero que la temporada que ve tornis a repetir,
sí.
Passa un molt bon estiu i ens veurem a la volta. Jordi Serracanta, moltes gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé aquest cap de setmana, que també teniu activitats.
Tenim activitats a tope amb la volta als ports.
Exacte, i aviam qui diguem, glorifiques. Ho deixem en l'aire.
Exacte.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.